Dimarts, amb aroma a dilluns, obrim les portes de l'Hotel Suís.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Hotel Suís, amb Adriana Arroyo.
Indemnes però sense bales a la recàmera. Així es troba el Sabadell ara mateix, sense marge d'error, menys encara del que tenia abans, però igualment a un punt només de treure el cap de la zona de descens. És massa temptador fer la lectura en cas d'haver guanyat a Oviedo. L'equip ara mateix dormiria setzè amb dos punts més, dos de marge sobre el descens. No va ser així i, per tant, el que toca és refer-se ràpid, passar pàgina, no tornar a repetir errors no forçats que semblaven ja superats i a seguir remant, que no ha estat res. La jornada en línies generals va ser prou benèvola, tenint en compte que el Sabadell, evidentment, no va sumar. L'equip segueix tenint a les seves mans l'opció de sortir definitivament de la zona baixa, però sap que ara l'ensopegada que es podia permetre ja l'ha cremat i, per tant, contra el Tenerife només val guanyar per arribar a una situació favorable al duel directe contra l'Alcorcón. Queden només 12 punts, 4 partits i tot, absolutament tot, està per decidir en aquesta lluita per eludir el descens a la primera de la federació.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Amb el Roger Benet a les vies de so, arrenquem aquest dimarts l'endemà de la salut, el dia 11 de maig del 2021.
Què es comenta la recepció?
Tindrem un programa ben farcidet, la veritat, el d'avui, amb la situació del Sabadell, amb la renovació de Pablo Becerril a la banqueta del Sabadell Nord, la medalla de plata europea d'Emma Garcia a Budapest, les finals de Lliga ja decidides de waterpolo, les queixes del Sabadell Rugby Club a l'Ajuntament o la salvació matemàtica del Creu Alta Sabadell en vol.
I fora de l'hotel?
Avui s'enceta l'antepenúltima jornada de primera divisió. El Barcelona juga a les 10 de la nit al camp del Levante, sabent que si guanya, se situa momentàniament líder un punt per sobre de l'Atlético. Demà l'equip del Cholo Simeone rep la Real Sociedad a les 10. Els altres dos candidats a la Lliga, el Sevilla, s'enfronta demà a les 7 al València al Pizjuán. I el Madrid visita dijous a les 10 de la nit Granada. El Vissel Kobe japonès ha renovat Andrés Iniesta les dues pròximes temporades, per tant el futbolista manxec seguirà en actiu fins als 39 anys. El Barcelona B s'enfrontarà al playoff diumenge a Don Benito contra l'UCAM Múrcia. Un dia abans, dissabte, a l'Andorra es veu les cares amb la Real Sociedad B Almendralejo. El sorteig celebrat ahir ha deixat aquests altres enfrontaments: San Sebastián de los Reyes Algeciras, Burgos Calahorra, Linares Amorebieta, Bilbao Athletic Celta B, Ibiza Real Madrid Castilla i Badajoz Zamora. El format d'enguany és de doble eliminatòria, aquestes semifinals i el cap de setmana següent les finals que decidiran els quatre equips que ascendeixen a la Lliga Smartbank. I Antonio Carlos Ortega, membre del Dream Team del Barça d'handbol, té tots els números per convertir-se en el substitut de Xavi Pascual a la banqueta del conjunt blaugrana. L'actual entrenador tancarà a finals d'any un projecte de 12 campanyes consecutives al capdavant del Barcelona i l'ara tècnic del Hannover és qui sona més força per suplir-lo. També tornaria al Palau, aquest cop com a entrenador de porters i segon, Thomas Svensson.
Han parlat en les últimes hores
Ronald Koeman abans del Levante Barcelona d'avui.
Con los dos empates estamos en la misma situación todavía, entonces para mí claro es diferente porque hablando de los últimos cuatro partidos de ganar ha sido un rival directo como Atlético de Madrid es un partido menos, es que van por arriba Atlético de Madrid dos puntos más, pero yo creo que tampoco hay que pensar más a los demás porque siempre existe primero contigo mismo de ganar los partidos.
I a les xarxes socials.
La reacció de Gemma Mengual a la medalla de plata aconseguida per la sabadellenca Emma Garcia i per Pau Ribas va ser en una història a Instagram que deia així: "Felicitats, sou el meu duo preferit."
De quin partit no estarem pendents?
Del Shanghai Port contra el Changhun Yatai, jornada 4 de la Superliga xinesa que acaba de començar fa 5 minuts a les 2.
Avui celebra el seu aniversari?
No tots els dies. Tenim un campió paralímpic europeu i mundial a la ciutat, el sabadellenc Òscar Salguero. Avui bufa espelmes.
Escolta Ràdio Sabadell a través d'internet, al web radiosabadell.fm.
Alguns segueixen a Oviedo. Sergi Garcés, què tal, com estàs?
Bona tarda, i no sóc jo.
No, tu has tornat, tornat. Amb aquesta èpica repassarem que avui és un dia tranquilot al Sabadell. Després de l'aplec de la salut d'ahir, dia festiu per la majoria de la ciutat, però no pel centre d'esports, que tenia feina de recuperació, avui és un dia una mica per tocar de peus a terra, per veure una miqueta com està el panorama i la veritat, per comprovar que vam sortir, en certa manera, indemnes d'un panorama que podia ser molt més fotut.
Sí, podia haver-se complicat bastant més, veient els partits que hi havia, duels d'alguns d'ells directes, d'altres no, en aquesta zona baixa de la classificació, com dius, venint d'una derrota, venint de no haver sumat res, absolutament res a la visita al Principat d'Astúries, aquesta visita al Real Oviedo. El cert és que podríem dir que el pitjor de tot, Adri, és que queda una jornada menys. Això és el més negatiu. La resta s'ha quedat, si fa o no fa, com estava, canviant alguna posició, algun nom d'aquests rivals, uns que surten ben parats, altres que no surten tan ben parats, però en definitiva, des d'una perspectiva particular del centre d'esports, com dic, la nota més negativa de la jornada és que ha passat una jornada i, d'una certa manera, que el Sabadell ha desaprofitat, per dir-ho així, una jornada o un cap de setmana que, per contra, podia haver estat bastant més profitós, però això segur que ho pensen tots els que han punxat al llarg d'aquests últims dies.
Clar, és molt temptador fer la lectura del què hagués passat si guanyes, perquè és que ara mateix l'equip seria 16è i tindria 2 punts de marge.
Sí, el que passa que és el que diem en aquests casos. Si no t'ho mires només des de la perspectiva Sabadell, el mateix que poden estar avançant a Castellón, de dir, home, doncs si arribem a guanyar el Cartagena, ara mateix tindríem un marge de maniobra important i no seríem l'únic o el primer equip, en aquest cas, en salvar-se. El mateix poden pensar el Logroñés, que ja s'han ficat de ple en la guerra. Dèiem que venien de baixada també els de Sergio Pellicer i la veritat és que s'han acabat de veure, doncs, en aquesta batalla de la zona baixa. Ja no parlem del Lugo, ja no parlem de l'Albacete, que tot i guanyar continua sent cué i veu de molt lluny la salvació. Bé, com dius, una reflexió que podríem fer gairebé tots, tret del Cartagena, que és el gran beneficiat de la jornada, després d'haver guanyat, com diem, aquest duel directe amb el quadre orellut, amb el Castellón.
Estava ara llegint el que ens enviava des de la redacció el Sergi Parc, per tant faig un parèntesi molt ràpid i després continuem amb aquesta jornada i amb tot el que comentàvem, però declaracions de Javier Tebas als esmorzars d'Europa Press, parlant sobre el famós tema del públic, diu: per mi suposa moltíssim que pugui haver-hi gent, encara que sigui un partit, aquesta temporada, que la gent pugui acudir a un sol partit ja és molt. S'ha de pensar que equips com el Cartagena o el Castellón, que poden baixar sense que la seva afició hagi vist el seu pas pel futbol professional, m'agrada perquè no inclou el Sabadell.
Sí, no ens ha inclòs a nosaltres, no sé per què no ens té presents.
Dona per fet que ens salvem, o no sé.
O que no li portem ja gens ni mica, li és igual.
Però en tot cas diu que encara que sigui amb gent a l'estadi, per exemple, ha citat a Cádiz, però no a Sant Sebastià, perquè la normativa d'una autonomia de l'altra sigui diferent, que ell creu que seria positiu. Per tant, Javier Tebas parlant a Europa Press, aquesta última hora, sobre el retorn de públic als estadis. De moment no hi ha públic, i de moment el que tenim és que ahir es va tancar la jornada amb un resultat que jo crec que va afavorir clarament el Sabadell, perquè és que jo no m'atreveixo encara a dir que sentencia del tot, però que sí que enfila camí a la primera de la federació un Lugo que porta temps jugant amb foc i que va sumar a Gijón ahir una nova derrota que el deixa molt tocadet.
Sí, derrota per la mínima, però derrota al cap i a la fi davant el Real Sporting de Gijón, 1-0. Per cert, si haguéssim obert l'enquesta diumenge a la tarda o vespre a l'aeroport d'Astúries i en el vol de tornada amb els jugadors del centre d'esports, et diria que estava gairebé a 50% els desitjos, eh? Gent que...
De què?
Uns que més val que es despengi ja el Lugo, d'altres que volen el Lugo aquí implicat fins a la festa final.
Volien una victòria al Molinón, de debò?
Sí, sobretot per l'avareix particular, que li tens guanyat el Lugo i que t'interessa en qualsevol combinació que es pugui donar. Estem en aquest escenari, eh? Ja, no, però és... et dic que...
Jo ho veig agafat amb pinces. Doncs jo em vaig alegrar amb aquest 1-0.
Ja et dic jo, jo diumenge ho tenia molt clar, que m'interessava el logo dins. Ahir quan va perdre diré que no em vaig posar trist, jo... precisament. Però clar, jo, sí que, jo, sí que et dic que hi ha gent que fa la lectura de... Que estigui al Cartagena i que estigui al Lugo enmig de qualsevol combinatòria és bona.
No, saps què estava pensant jo ara? Per fi el famós gràfic ha arribat. El veurem a la llum en els pròxims minuts barra hores, però amb el calendari que queda de Lliga, el Cartagena ha de jugar encara contra el Lugo. I, per tant, jo pensava en clau això, que no tingui un partit entre cometes fàcil contra un rival que potser vés a saber si ja està descendit en aquell moment de la pel·lícula. Per això pensava jo només.
No. Es va mirar això, es va mirar també el calendari, sobretot veient que el Logroñés és a priori qui té el calendari més complicat pels partits que li queden al quadre de la Rioja i per la dinàmica que porta el conjunt de la Rioja. Però ja et dic, si haguéssim fet l'enquesta, molt em temo que hagués sortit gairebé un 50% entre els que ahir van celebrar la victòria de l'Sporting i els que no acaben de veure amb bons ulls que el Lugo marxi d'aquesta guerra o d'aquesta lluita per evitar el descens. Sí, com sigui, si es confirma que els gallecs es queden despenjats en breu, serien ja gairebé dues places confirmades, dues més per decidir entre cinc candidats. Només queda ser un dels tres que salvaríem el cap ara mateix en aquest camí cap a la Lliga de Primera Federació.
L'Albacete estava despenjat, però encara va donar alguna sorpreseta com guanyar a Ponferrada,
sí,
al Toralín.
Sí, sí, el que passa és el que diem d'aquests partits on teòricament un equip no s'hi juga massa, tot i que la Ponferradina estava apurant les seves opcions de jugar al play-off descens, encara matemàticament ho té,
aquesta setmana, eh?
Però ho té un pèl més complicat que no pas ho tenia.
Va, anem a parlar de la reflexió. Reflexions, ara que deies el tema de l'aeroport allà a Vilés, a Oviedo, a Astúries, després d'haver perdut, perquè el partit, home, va ser una mica gris, va ser un partit, a mi em va recordar una mica el de la primera volta. Crec que el Sabadell es va sentir còmode, però no va saber fer mal a l'Oviedo, i que crec que l'Oviedo sí que, en canvi, va saber portar el joc cap al que més li interessava.
Sí, un Oviedo que al final, si fem números, li haurà tret els 6 punts al Sabadell, eh? Li haurà sumat els 6 punts, tant els 3 de casa amb el gol de Sant Gali, com el d'aquest cap de setmana, doncs, molt marcat per una acció... Dos errors greus, anem a dir-ho així, però sobretot el segon, el de Xavi Boniquet, facilitant la feina... Per on venia la jugada, d'on venia el moment d'eufòria just després del gol de l'empat d'Òscar Rubio.
Un minut i mig després d'empatar.
I arriba doncs, un error molt greu, que sobretot en boca d'Antonio Hidalgo ressaltava això, no? La importància d'aquests errors tan puntuals però tan greus que estan condemnant l'equip amb lo important que és avançar-se en el marcador i veient el que estem comprovant al llarg de tota la temporada. Com és de complicat reaccionar, remuntar quan un equip ja sigui el Sabadell o ja sigui el seu rival, es posa per davant a l'Electrònic. Aquesta vegada, després de dues victòries seguides, avançant-se en el marcador, va tocar precisament la de patir a un equip que es tanca bé defensivament, que està ben ordenat defensivament i que pràcticament no li va cedir ni mitja ocasió al conjunt arlequinat.
És que és difícil. En aquesta categoria, com està tan igualada, i al final, quan et poses per davant... Tots els equips el que fem és bueno, estar juntets al teu camp, hi ha pocs espais, i al final en aquestes situacions, els uns contra un, aquestes situacions que puguin aparèixer per fora, són les decisives, no? I és difícil, costa moltíssim trobar-ho perquè hi ha moltíssima igualtat i bueno, és normal, no?
Tot això, com diem, després d'un error realment garrafal d'aquells que et condemnen, que és l'acció del 2-1, i en una situació on toca refer-se ràpidament, passar pàgina ràpidament, deia també Antonio Hidalgo, després del partit, i on toca corregir doncs, aquestes errades que al llarg de tota la temporada, sobretot les errades defensives, però al final la contundència o la no contundència a les dues àrees, que són el que porten a explicar perquè el Sabadell Adri, després d'aquestes jornades, després d'aquestes 38 jornades ja disputades, continua sent un dels que ara mateix perdria la categoria.
Has de fer un reset ràpid, no? Al final jo crec que no ens han creat massa, però hi ha situacions, errors, jo crec que avui han sigut errors més nostres que una altra cosa. Al final ells tenen també situacions de per fora, són dels equips que més centren, i bueno, i aquestes situacions avui no han estat de la nostra part, no? Però no queda una altra que esborrar tot això, de fer net i a partir de demà preparar el partit, no?
Doncs fent el reset, que es troba a la plantilla del Sabadell avui dia de descans, queden 12 punts només, 4 jornades. La tortura, aquests nervis i patiment de temporada que estem vivint, no només aquí, sinó segur també a Cartagena, a Castelló, com deia Javier Tebas ara fa un moment, i a d'altres places, Albacete, Lugo, etc, Saragossa, només ens queden ja 4 partits de patiment, però és que tot està per decidir, realment. O sigui, no hi ha cap equip que s'hagi despenjat de manera definitiva, 2 ho semblen, però encara no, i al final arriba punt de la pel·lícula en el que hi ha molt en joc en molt poc temps.
Sí, si agafem la classificació és evident que ni el Zaragoza es pot donar per salvat, de fet matemàticament tampoc no podrien donar-se per salvat ni el propi Oviedo ni el propi Tenerife, proper rival del Centre d'Esports Sabadell, tot i que aquests dos últims virtualment podríem dir que ja tenen la feina feta, i per sota, com estem comentant, no? Semblava que l'Albacete ja es donava per perdut i ha tret una mica la revifalla aquesta. El Lugo, per tant, també es pot donar encara per viu, malgrat la dinàmica en la qual està vivint el conjunt gallec des de fa un parell de mesos ben llargs, i la resta, com diem, doncs en un mocador de 2 punts, el marge de diferència que hi ha entre els cartagenes i el Sabadell, per posar el topall de dalt i el topall de per sota, no? És la situació que hi ha, toca gestionar i administrar bé les emocions, perquè, diu Antoni Hidalgo, que estem vivint en una permanent muntanya russa de coses, una muntanya russa d'estats d'ànim, i això és important, que qui millor sàpiga, com diem, gestionar i administrar, serà al final qui acabi sortint d'aquí baix.
Has de continuar, no? Ara hem de seguir empenyent, seguir creient en el que fem. Això sabíem, que de vegades les coses van cap a un costat o cap a un altre. És molt important aquesta muntanya russa de sensacions, les has d'administrar bé, i a partir d'aquí, doncs, has perdut. Sabem que ens queden 4 partits importantíssims, i el primer, que és el més immediat, que és el de Tenerife, a preparar-ho bé i a treure els 3 punts, no?
És important, i gairebé, ara fent meves paraules d'Antoni Hidalgo, és capital el partit d'aquest diumenge davant el Club Deportivo Tenerife, que, com diem, està virtualment salvat, però que encara li quedaria feina per fer, per tant, que ningú no esperi un Tenerife relaxat, tot i que és cert que fora de casa el conjunt canari, gairebé com li passa també a la Unió Deportiva de les Palmes, no sé si són els trajectes, el fet de per contra els equips quan van a casa seva, però li costa més al quadre de l'Heliodoro Rodríguez treure els punts quan es tracta de jugar com a visitant. Sí, com sigui, una situació ara mateix de necessitat que fa que tot plegat es compliqui i sigui més difícil de gestionar.
És difícil gestionar quan tens tanta necessitat. Al final hem de mirar els jugadors convenients per cada partit, per el que necessitem en cada moment, i a partir d'aquí això és una cosa que ara mateix no podem gestionar massa, no?
Doncs tot i el boom d'haver guanyat el Rayo, aquella jornada no va servir per sortir del descens, malgrat la derrota no ens hem quedat despenjats, tot continua, si fa no fa, amb el mateix panorama, un punt per sota, i a les portes d'una jornada, la 39, Sergi, que aquesta, com a part diferencial del que venia succeint fins ara i del que vindrà entre setmana, no té ni un sol duel directe, si és que no considerem el Tenerife un rival directe d'aquesta lluita.
Sí, sí, de fet seria el partit més ajustat en quant a la classificació dels que hi ha entre els equips de la zona baixa, que és aquest Sabadell-Tenerife, com diem, l'Almeria o l'Albacete visita l'Almeria, el Lugo rebrà el Mirandés... A veure aquest Espanyol Cartagena, clau.
Què vols dir a veure?
Home,
confiem, no? Que
sí,
confiem, tot
perquè,
hi pujat ja.
Perquè l'objectiu de l'Espanyol asseguren que és el de ser campió de la Lliga, i això encara no ho té assegurat, tot i que ho té bastant, bastant fàcil, perquè sembla que el Mallorca, doncs sí, però no, que diria aquell. Sí, com sigui, confiar en el conjunt espanyolista. Després el Castellón, que juga contra la Ponferradina amb aquestes últimes cartes que dèiem que tenen els del Bierzo, i la Unió Deportiva de les Palmes, que serà jutge també a la seva manera davant el Real Zaragoza. Per tant, veurem com va aquesta jornada. Per la resta, com diem, el que més interessa, el més importa i el que realment ha de ser el focus d'atenció, diumenge, 2 del migdia, horari d'aquells, diríem, intempestiu pel que estem acostumats, des de mitja hora abans, és a dir, des de 2:15, ens hi posarem tota la banda del Sabadell en joc per explicar aquesta jornada 39, aquest Centre d'Esport Sabadell, Club Deportivo Tenerife.
Doncs demà, amb el dia de tornada als entrenaments de l'equip, hi aprofundirem una mica més i escoltarem, crec que serà Òscar Rubio, l'autor del gol,
protagonista.
Al Tartiere, a Oviedo, el protagonista demà en sala de premsa. Gràcies, Sergi, fins ara.
Fins ara.
L'esport té reserva feta a l'Hotel Suís.
Anem ara al futbol territorial perquè Pablo Becerril ha renovat com a entrenador del Sabadell Nord per una temporada més, juntament amb la resta del seu cos tècnic. Ho ha comunicat al club aquest matí abans que l'equip afronti la recta final de temporada a la primera catalana. L'anunci arriba també un parell de dies després que el conjunt de Can Oriach caigués a casa per 0-1 en un duel vallesà contra el Sant Cugat. Pablo Becerril, entrenador del Sabadell Nord, bona tarda i enhorabona per aquesta renovació.
Hola, bona tarda, gràcies.
L'acord es fa oficial avui, Pablo. Quan feia que manteníeu converses al voltant d'aquesta qüestió?
No, ja feia 2 o 3 setmanes que estava sobre la taula i, bueno, vam posar d'acord força ràpid perquè la nostra voluntat també era continuar i, bueno, ara hem decidit fer-ho oficial, però ja portàvem unes setmanes passant-ne.
Vas arribar a l'estiu en substitució del Quico Díaz, que continua lligat a l'entitat, i evidentment, si decideixes renovar, com deies ara, és perquè t'hi sents a gust. Has trobat així, per dir-ho d'alguna manera, una nova casa? T'hi veus entrenant temps aquí al Sabadell Nord?
Sí, bé, en el món del futbol mai se sap, però des del primer moment en què hem arribat ja vam dir que bueno, la nostra personalitat encaixava perfectament amb el que amb el club. Ens hem trobat des del primer moment molt a gust, molt recolzats, també entenent el context en el que s'havia de treballar aquest any, i sí, la veritat és que en tot moment ens hem sentit molt bé. Després els resultats han pogut anar millor o pitjor, però a nivell d'estructura i a nivell d'ecosistema dintre del club ens hem sentit molt, molt a gust.
Al final és una de les claus de tot, no?, d'aquesta temporada, això que deies ara, d'adaptar-se als condicionants que hi ha en època de pandèmia, especialment en aquesta primera catalana. Veurem si al final es rubrica oficialment o no que no hi ha descensos, però al final és com... Ho hem parlat moltes vegades, Pablo, com anar acostumant-te a coses que de normal en un any no passen, no? Que sigui només en una primera volta en un subgrup i prou, que els equips, després d'una interrupció, es reforcin més, o sigui, hi ha una sèrie de condicionants que han afectat, no?
Sí, l'any és molt estrany per tothom i segurament doncs, ha accentuat les diferències que hi havia respecte a una temporada normal en què tens més marge, en què segurament et poden arribar una sèrie de jugadors. A nosaltres realment ens ha passat a tot, tampoc, i ara hi incidirem gaire perquè tampoc és la nostra mentalitat la de victimitzar ni molt menys, però crec que tant el club com els que hi som a dintre hem pogut copsar que dintre de la temporada molt estranya que hi ha hagut, a més amb nosaltres hem tingut 4 lesions de llarga durada, jugadors que havien de ser molt importants, els nostres reforços han marcat, diguéssim, d'hivern, ja sabem que nosaltres no hi podem accedir en aquest mercat a les mateixes condicions que la resta, i hem anat molt, 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 molt justos d'efectius en una gran part de la temporada, tot i així jo crec que l'equip ha competit bé. Crec que hi ha comunió entre el club, nosaltres, i la proposta que s'està fent, i crec que això està per sobre de la resta.
Un exemple, el partit de diumenge, no? El 0-1 contra el Sant Cugat, d'aquests hàndicaps que deies, la lesió de l'Edgar, la rigorosa vermella al Luque, el gol d'ells que també arriba en una acció, podríem dir que polèmica per possible falta...
Sí, mira, l'altre dia, jo crec que és l'altre resum una miqueta de la temporada, i si agafes el partit de l'anada contra el mateix Sant Cugat, doncs crec que és un perfecte resum. Al minut 5 se'ns lesiona Montero, al minut 15 se'ns lesiona Edgar, i hem de fer 2 canvis de 2 jugadors molt importants en 15 minuts. Després, doncs, home, òbviament la lesió de Luque, crec que qualsevol persona que veiés l'acció doncs ja està aplaudit, però ja et dic, a l'anada mateix ens van anul·lar un gol que encara no sabem què va passar. El gol d'ells, jo he vist el partit, i bueno, la falta molt clara, ja et dic, aquest any. Bueno, doncs ens ha passat una miqueta de tot, i suposo que això també, a un equip tan jove com el nostre, doncs també els servirà per curtir-se de cara al futur.
És la 4a derrota consecutiva, una llàstima, Pablo, perquè prèviament havíeu trobat el camí per encadenar bons resultats. Què creus que està faltant en aquestes darreres setmanes?
Bueno, competir, sincerament. I això no és una... No és un mal menor, eh? Vull dir, crec que l'equip s'ha aconseguit entre tothom, sobretot mèrit dels jugadors, que l'equip jugui, crec, honestament, que molt, molt, molt millor que el que fèiem a l'inici de la temporada, i en el que no hem sabut donar aquestes passes endavant tan marcades com si ho ha estat en el joc, és en la manera de competir. Al final, i això segurament no és molt lloable de cara a nosaltres, perquè l'equip a pilota aturada s'ha deixat una infinitat de punts incalculable. L'altre dia el Sant Cugat xuta una vegada a porta en tot el partit, si no és a pilota aturada. I en aquesta línia hem estat els últims 4 partits. Des de Mollet tinc la sensació de que no hem jugat tan malament com per no tenir punts, competir, els resultats manen i competir sí que hem competit malament. I ja et dic, li falta aquest punt a l'equip de transformar el joc en una competitivitat que sigui més elevada, que és la que et dona els punts. L'altre dia el partit, com a mínim, un equip competitiu ha d'empatar com a mínim. I nosaltres a la primera aturada se'ns van molts punts, entre que no tenim una alçada molt marcada i que segurament no acabarem de funcionar bé en aquest aspecte, ens mima molt de cara a competir, i és, crec que, l'assignatura pendent de l'equip.
L'última, Pablo, queden 5 partits per tancar la Lliga, esteu en penúltims ara mateix a 5 punts del Rubí, que teòricament marca la salvació, però per activa i per passiva, Joan Soteres, el president de la Federació Catalana, ja ha dit que a l'espera de la rúbrica de l'assemblea, del vistiplau definitiu, no han d'haver-hi descensos. Per tant, no sé si dir que no contemples, ara que has renovat, un altre escenari que no sigui l'any vinent arrencar Primera Catalana amb el Sabadell Nord.
Bueno, nosaltres entenem el mateix que entén tothom, no? Que hi haurà una continuïtat sense descensos de la Primera Catalana. Tot i així, la veritat és que nosaltres sempre estem pendents únicament de la competició estrictament. L'equip és coneixedor d'aquestes notícies i he de lloar que l'equip mai ha baixat la intensitat ni la forma de treballar, ni l'esforç que hi posen els jugadors, ni el sacrifici que hi fan quan estan lesionats o quan estan justos. Un exemple, i crec que ara és un bon moment per dir-ho, és l'Edgar. L'Edgar estava lesionat l'altre dia perquè té una infecció a la boca, que tothom sap que això afecta molt el rendiment muscular, i el jugador està fent tot el possible per no tenir que passar per una intervenció quirúrgica d'aquest estil, que li perdria 2 o 3 setmanes. Per tant, l'equip no està pensant en això, que òbviament tots entenem que va en aquesta línia, perquè així s'ha manifestat la federació en reiterades ocasions, però realment el que ens importa és competir i guanyar els partits.
Doncs Pablo Ezerril, entrenador del Sabadell Nord aquesta temporada, però també la vinent. Gràcies, una abraçada.
Gràcies a vosaltres, una abraçada.
Podcast de Banc Sabadell, amb Toni Garrido.
Son tiempos de replantearnos cómo queremos construir nuestro mañana, de establecer objetivos que nos acerquen a él. En el podcast de Banco Sabadell hablamos con expertos sobre las claves para gestionar nuestras finanzas y planificar nuestros proyectos de futuro.
Escolta el programa a seonsiguis.com.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò? Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners, som del Sabadell.
Els treballadors d'Onze presenten el gran secret dels catalans.
Tots coneixem aquest secret. El que passa és que de vegades se'ns oblida.
El gran secret dels catalans és molt simple. Quan hem de fer una cosa bona pel país i per la gent, la fem. Units. I això no ho para ningú.
Tot comença a la plaça. 11.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Minut i mig per arribar a l'equador del programa, 2:45 de la tarda. L'Emma García s'ha estrenat a l'Europeu de Budapest de natació artística amb una medalla de plata. El duet mix tècnic, fent parella amb el Pau Ribas, la sabadellenca va ser subcampiona d'Europa. Ahir, només superada pel duet rus. Menys de 7 punts van separar les dues interpretacions amb la parella catalana, basant-se en aquesta caça de bruixes de Hansel i Gretel que escolteu de fons. És la tercera medalla europea de l'equip espanyol en aquesta especialitat. Les dues anteriors, Londres 2016 i Glasgow 2018, de bronze, i amb Berta Ferreras com a companya de Ribas. Aquest cop, i ja amb la nadadora del Club Natació Sabadell, Emma García, el duet estatal ha aconseguit pujar un lloc al calaix, deixant enrere Itàlia, que va ser tercera, i una Eslovàquia, que ha estat l'única que s'ha quedat sense metall. De fet, la parella Ribas-García va ser l'última en actuar de les 4 participants, i com a anècdota, la competició es va dur a terme malgrat els problemes que hi van haver a la megafonia de la piscina del Duna Arena, com explica des d'Hongria l'Emma García.
Hem estrenat, com aquell qui diu, la competició, i estem molt contents. Hem tingut problemes de música, diguéssim, amb el subaquàtic. De fet, la competició de duets femenins s'ha suspès, l'hauran de repetir, i amb nosaltres ho hem pogut arreglar una mica, però res, ens hem tirat a l'aigua que no sentíem la música. Però bueno, tot i així, estem molt contents del paper que hem fet.
La puntuació rebuda per la parella catalana va ser lleugerament inferior a la que van aconseguir a les sèries mundials de Kazan fa unes setmanes, ahir 84-8-6-9 i a Rússia 85-0-70. Malgrat tot, la valoració que fan d'aquesta medalla d'argent és molt positiva.
La puntuació realment, pues, més o menys és el que ens vam esperar. Com que ha sigut tot molt d'imprevistos tot, doncs ja ha estat molt bé. Realment el que volíem era fer un bon paper, disfrutar, fer que la gent disfrutés i res, que es veiés la millora, i ara amb moltes ganes de competir el divendres amb el duet lliure. I res, molt contents de ser la primera plata d'aquest europeu espanyola, bueno, la primera medalla realment.
El botí podria ser a més doble, ja que Emma García i Pau Ribas encara han de competir a la rutina lliure, la més trencadora de les dues que presenten, de temàtica felina, i que es va estrenar fa unes setmanes precisament a Kazan, com dèiem, amb bones vibracions. La prova serà divendres al matí, en el penúltim dia d'aquests europeus de Budapest. Ona Carbonell, per cert, completarà la representació de la natació Sabadell a Hongria. 2 anys després de l'últim cop i havent estat mare, la nadadora barcelonina torna a la competició demà al Dune Arena, de moment només amb la rutina per equips, tot en aquest europeu de natació artística que s'allarga fins dissabte.
Hotel Suís, a Ràdio Sabadell.
I encara dins de l'aigua, l'Estalpul Natació Sabadell s'ha classificat per disputar la final del play-off de la Divisió d'Honor de Waterpolo femení. L'equip de David Palma va resoldre per la via ràpida la seva semifinal contra el Terrassa, guanyant els dos derbis en menys de 24 hores, 16-8 i 8-12. El rival a la final aquesta setmana serà el Mataró, que tampoc va patir en excés per eliminar el Mediterrani en 2 partits. L'entrenador de les sabadellenques, David Palma, exposa així els motius d'aquesta superioritat dels dos grans favorits.
Jo crec que el fet de tenir competició europea et dona un bagatge que normalment a la lliga regular costa molt, no? La nostra lliga és molt competitiva, és molt important i fa que la jugadora estigui molt, molt tensa, molt endollada, no? I penso que això et dona un rodatge que ara, quan arriba al final de la temporada, també com el playoff també és diferent a la lliga regular, i la jugadora, bueno, sap que és un moment important, sap que és un moment que no pots fallar, que compliques un partit i se't pot girar aquí l'eliminatòria en contra, i sí que crec que som ara mateix dels equips que estem més endollats.
Dissabte es disputarà el primer partit a la Joan Serra i l'endemà la final es traslladarà a Can Llong. En cas de ser necessari un tercer, la sèrie tornaria a Mataró. L'Estalpul buscarà afegir la 18a Lliga a les seves vitrines contra l'equip precisament que va pisparli la corona l'any passat als despatxos. Després del segon partit contra el Terrassa, un cop ja classificades per la gran final, el Pau Vituri va poder conversar una estona amb una de les waterpolistes del club, Marina Cordobés.
Al costat de la Marina Cordobés. Marina, què tal, com estàs?
Hola, bon dia, molt bé.
I felicitats per aquest passi a la final, que remarcàveu a la prèvia que era important passar pel format guanyant els 2 partits, 2-0, i al final ho heu complert.
Sí, bueno, al final no ha sigut fàcil, hem hagut de lluitar-ho, més avui que ahir, la veritat, però bueno, sabem que Terrassa és un equip dur i bueno, avui s'ha vist reflexat i ens ha costat, però bueno, per fi ho hem aconseguit i pues, estem a la final, molt contentes.
Final res a veure, no? Res a veure el partit d'ahir, en aquest cas el primer partit jugat a Can Llong, vau ser molt superiors al partit de Terrassa, d'avui a Terrassa, on sí que és veritat que el Terrassa ha estat una mica més... ha posat les coses més complicades, no? Anem a dir-ho així.
Sí, aviam, jo crec que ahir també no van tenir el dia i nosaltres vam estar molt, molt encertades i, bueno, al final es va veure reflexat en el marcador, però, bueno, avui la història ha canviat i, bueno, doncs hem hagut de treballar-ho molt més, estar molt més sòlides en defensa i res, doncs seguir.
Fa la sensació que en aquestes últimes setmanes, no sé si pel fet d'haver jugat a Europa o què, heu obert l'escletxa respecte a allò, equips com el Terrassa, com el Medi, que venien allò pressionant en els últims mesos, en les últimes setmanes, i esteu enviant, no sé si diu un missatge, en certa manera, de dir ens ho jugarem o seguim sent les millors en aquest cas, juntament amb el Mataró, que també està allà posant les coses complicades.
Sí, aviam, jo crec que, o sigui, Mataró i nosaltres, amb una mica de diferència, sí que estem una mica per sobre dels altres. Però bueno, al final, com tinguis un despiste, et poden guanyar perfectament i bueno, s'ha d'estar molt concentrada quan estàs jugant i, bueno, i tot l'equip ser una, perquè si no, no surten les coses com han de sortir.
Això s'emet el dimarts. Ho estarem escoltant el dimarts. Clar, estem a, ara quan fem l'entrevista, a 38 minuts que comenci el partit del Mataró. Per tant, no sabem encara si es classifica o no el Mataró. Anem a assumir que es classifica el Mataró perquè ahir va ser molt superior al Mediterrani. Si és així, ha de ser un tros de final. Els últims partits que hem vist són molt igualats.
Home, sí, la veritat és que menys el partit que vam jugar aquest dimarts passat, per els de la gravació, aleshores sí, sempre ha sigut com molt, molt ajustat tot i serà una guerra, o sigui, ho tenim claríssim, si realment passa a Mataró, pues sí, estarà molt complicat i haurem d'anar totes a una, sobretot, que alguna de la peça no falli, perquè si no, pues, ens pillaran segur i ens atacaran d'alguna manera.
A totes últimes, Marina, et pregunto pel fet de que no passa molt sovint, no us ha passat molt sovint, que és el fet de poder guanyar la Lliga a casa, perquè normalment la guanyàveu fora de casa en el segon partit. Aquest any, si tot va, insistim, segons el previst, i passa el Mataró, el segon partit seria a Canyong. És un al·licient extra el fet de dir, escolta, si guanyem 0-2 podem aixecar el trofeu a casa?
Home, sí, la veritat és que si és el que tu dius, jo crec que fa molt, ara no recordo l'últim cop que vam celebrar una Lliga a casa, però jo crec que fa molt temps, aleshores estaria molt guai pues, amb la teva gent, amb la piscina, la gent que t'ha vist créixer, i sí, la veritat és que és un plus extra, no diguem.
I sobretot pel fet també que la temporada passada li donessin la Lliga al Mataró, en aquest cas, quan no s'havia jugat el play-off ni la final, és cert, anaven primeres, però faltava molta Lliga encara.
Sí, això la veritat és que va ser una mica, hi ha moltes opinions i moltes especulacions, que tampoc entrarem aquí, però al final sí que va ser com que la Lliga estava a mitges i van donar guanyada al Mataró, que era més veritat, que van ser les més regulars i van estar primeres durant tota la Lliga que vam poder jugar. Així que aquest any a tope i aviam si podem guanyar la Lliga una altra vegada.
Doncs Marina Cordobés, felicitats avui pels dos gols que has fet en el partit i també per aquest bitllet a la final. Esperarem el rival, segurament no, sabrà ja quan en surti l'entrevista, però segurament serà el Mataró. Que vagi molt bé.
Vale, gràcies Pau, adeu.
Això pel que fa a les noies, els nois, el masculí, en canvi, no va poder amb el tot poderós Atlètic Barceloneta a les semifinals i només li resta disputar ara el tram final de Copa Catalana abans de cloure definitivament la temporada. Van pesar massa en aquesta eliminatòria les absències que tenia l'equip sabadellenc, a les baixes de Marcel Tecles i del sancionat Nemanja Ubović va sumar-se la del Gonzalo López Escribano, que va haver de sotmetre's a una prova al cor que li impedia fer esforços físics.
Cuando le dices a todo el mundo que es algo del corazón, acojona, pero para un cardiólogo eso es lo mínimo, es una prueba habitual, simplemente es un cateterismo en el cual te miran el corazón, te someten a un estrés y te intentan provocar las taquicardias para ver si hay algo que tienen que arreglar y ya está, simplemente por suerte esta vez no había nada mal, así que nada, a seguir.
El peatge, però, una setmana de descans absolut, el que ha impedit que Lalo López Escribano pogués jugar aquesta eliminatòria. La prova estava prevista per d'aquí a unes setmanes, un cop acabada ja la temporada, però els cardiòlegs van avançar-la, provocant que fos baixa contra l'Atlètic Barceloneta. La profunditat de banqueta va jugar a favor del conjunt mariner, tot i que l'estrelpul masculí no va baixar els braços en cap moment. L'entrenador Quim Colet reconeix sentir-se orgullós del paper signat pels seus després de perdre el segon i definitiu partit de la sèrie diumenge 9-15 a Canllong.
Molt orgullós i satisfet. Crec que hem fet encara millor partit avui que ahir. Al final fem 9 gols amb jugadors que pràcticament han tingut que jugar els 32 minuts. Això és molt dur. O sigui, el màxim nivell, havent jugat en menys de 24 hores el segon partit, ells amb les rotacions que poden fer sense baixar a la qualitat, nosaltres amb poques rotacions i a sobre pues, tenim que tirar de nanos que no estan preparats encara per poder jugar aquests partits, doncs la veritat és que em sento molt orgullós i hem fet dos molt bons partits, però avui em reafirmo en que encara hem fet més bon partit que ahir.
La final de la Lliga masculina, per tant, serà derbi Atlètic Barceloneta Natació Barcelona, ja que el CNB va eliminar el Terrassa a l'altra semifinal. Després del partit de diumenge a Canllong, el segon de la sèrie entre el Natació Sabadell i l'Atlètic Barceloneta, van parlar una estona amb el porter de l'Astralpul, Edu Lorrio. Acaba la temporada pel que fa a la Lliga de la Divisió d'Honor Masculina de Waterpolo amb aquesta derrota 9-15 en el segon partit de semifinals contra l'Atlètic Barceloneta, i estic al costat del porter del Natació Sabadell de l'Astralpul, Edu Lorrio. Què tal, com estàs?
Hola, què tal? Bones tardes.
amb quin regust, amb quina sensació, perquè amb la de baixes, el Marcel, l'Hugo, el Lalo, que no podien jugar aquesta eliminatòria, i amb lo exigent que és jugar en 24 hores dos cops contra l'Atlètic Barceloneta, la sensació que heu transmès com a mínim és que no us heu deixat anar en cap moment.
Sí, yo creo que eso ha sido lo más importante de estos dos partidos, a pesar de las dificultades que teníamos y de la prontitud de los dos partidos, ya que jugamos ayer y hoy, apenas ha habido 22 horas, no ha pasado ni un día, pues hemos competido lo mejor que hemos sabido, a pesar de las bajas hemos sacado todo lo mejor que teníamos cada uno y hemos conseguido, pues, aun a pesar de la diferencia en el marcador, creo que dar una buena imagen, dar una buena sensación a nivel personal cada jugador y a nivel colectivo.
Què ha faltat aquesta temporada? Potser una mica de fons d'armari, l'equip era molt jove, això ja ho sabíem, heu alçat un títol i a més guanyant l'Atlètic Barceloneta, el que passa és que clar, ha passat uns mesos, no? Queda molt enrere, però heu aixecat un títol i la sensació és que l'equip ha arribat curt al tram final, no? de temporada, entre les baixes i això.
Sí, totalmente. El equipo ha sufrido, pues, una serie de circunstancias muy malas, ya sea por COVID, ya sea por lesiones, ya sea porque un jugador se nos fue a su país y tardó un mes y medio en volver por el cierre de las fronteras y demás. Y, pues, ha habido muchas lesiones, muchas circunstancias que nos han favorecido a llegar a esta final de temporada en las mejores condiciones y poder competir contra un equipazo como es el Barceloneta y poder plantarle, creo que, más cara y ponerles en más aprietos.
La sensació ha estat aquesta, no? Que amb aquest 9-15 que reflecteix el marcador penses, és que a poc que haguéssim estat tots, a poc que haguéssim estat una mica més, amb més fons d'armari, haguéssim venut encara més cara la derrota.
Totalmente, a pesar del marcador, son 6 goles, son muchos goles, simplemente es al final, esa diferencia de marcador, por supuesto que se nota en el fondo de armario, en esa escasez de jugadores que te permite mantener el ritmo del partido durante los 32 minutos y bueno, pues las cosas son así, han venido como han venido y bueno, lo hemos hecho, como te digo, de la mejor manera posible.
En línies generals, si amb això ho remato, sempre fem una lectura que saber si el Covid passa ja i torna una mica a la normalitat en tots els sentits. Però en l'any esportiu que heu tingut vosaltres, més enllà del tema de la pandèmia, també suposo que deveu tenir ganes de tenir una lliga regular normal, de tenir un any sense tantes lesions, de tenir una certa normalitat allò de dir, mira, que passi l'estiu i que l'any vinent sigui una mica més normal en clau Natació Sabadell, no?
Sí, hombre, la normalidad la queremos en cuanto a los aficionados, en cuanto a la calidad de entrenamiento, en cuanto a estas normativas que nos restringen un poquito al tema del COVID, pero las lesiones al final te pueden pasar en este año, en el pasado o en el siguiente. Al final eso es una cosa que bueno, tanto la preparación física como la mala suerte, porque al final hay cosas que no puedes predecir, pues eso lo intentaremos evitar de cara al próximo año, pero bueno, sí que es verdad que este año han pasado en los últimos 3 meses demasiadas cosas negativas para poder llegar en el día de hoy con las opciones de poder competir de tú a tú a Barceloneta.
Edu, gracias, ánims.
Muchas gracias a ti, hasta luego.
L'espia de Mahler.
Tenim l'espai per la màgia. Tenim la voluntat de fer-ho feta música. La cinquena de Beethoven. Només hi faltes tu. Vine i descobriràs que el destí et podrà colpejar, però mai no et podrà vèncer si, com Beethoven, fas que la vida al teu davant esclati. L'espia de Mahler. Tots els dimarts a les 8 del vespre, amb redifusió els dimecres a les 3 de la tarda i els dissabtes a les 7 de la tarda. I bon viatge.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3 a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
De tornada pel segon pas de publicitat, un minutet per 3:15 de la tarda, el Sabadell Rugby Club ha qualificat de maltractament institucional el tracte rebut per part de l'Ajuntament de Sabadell amb els horaris i les instal·lacions per entrenar. L'entitat sabadellenca ha emès un comunicat aquest matí demanant literalment el mateix respecte que la resta de clubs esportius. La nota diu concretament així: l'Ajuntament ens deixa sense instal·lacions fixes i ofegats econòmicament i ara ens volen tornar a canviar un horari intempestiu que truncarà el nostre creixement i fa perillar el futur del club. Doncs ja hauríem de saber que al rugbi lluitem totes les jugades fins al final, no ens rendim. Josu Quintana, director esportiu del Sabadell Rugby Club, què tal? Arratsaldeon, bona tarda.
Arrota León, bona tarda.
Quin és el punt de partida d'aquest malestar? Què és el que us ha portat a emetre aquest comunicat ara?
Pues, lo primer de tot, ha sigut un any complicat per tothom, òbviament, i hem estat sempre al costat de l'Ajuntament durant aquest any per qualsevol canvi, que òbviament no només ve per part de l'Ajuntament, i just amb el que s'ha acabat l'estat d'alarma i el toc de queda, doncs ens han avisat que tornaven a l'horari pactat al setembre. Això vol dir que tornem a entrenar a les 9:30, acabem a les 11 i alguns jugadors arribaran a casa a les 12 de la nit. Aleshores, ha sigut aquest moment, a més les formes de dir-nos que no hi havia altra opció. Era, només fèiem això i que demà passat tornaven, o sigui, avui seria el primer dia que tornàvem un altre cop. Aleshores, ha sigut una mica de un altre cop a sentir-nos com sempre, com portem 6 anys sense poder fer qualsevol cosa.
Entenc que això implica que algú que no estava entrenant ara sí que recupera la seva franja. Ho dic perquè amb el tema del toc de queda és evident que no es podia passar i, per tant, que es van haver d'encabir tots els horaris, però com és que ara que ja no hi ha toc de queda un altre cop es reubica la franja horària? Què ha canviat per entendre'ns més enllà del toc de queda perquè en aquest quadrant d'horaris tots estiguessin a dins?
Clar, el tema és que portem 6 anys parlant a l'Ajuntament i la resposta ha sigut sempre que no hi cabíem i que hi havia moltes entitats que necessitaven aquest espai. El primer de tot, no tenim un camp propi, aleshores hem de compartir espai sempre amb altres entitats, com és el futbol, i això complica molt a poder fer l'esport dintre d'un espai propi. Aleshores, la resposta ha sigut sempre que no, però aquest any, amb el toc de queda, òbviament han tingut que fer canvis. Aleshores, hi ha hagut entitats com el futbol que han tingut que cortar horaris de futbol, d'entrenament, i hem sigut capaços tothom d'entrenar dintre de les limitacions horàries. Aleshores, aquesta excusa de l'Ajuntament ja no té validesa, cap validesa. Si ens han dit sempre que no era possible, el Covid, mira, una part bona, és que ha demostrat que sí que podem entrenar en aquestes hores. Què passa? Que hi ha entitats amb molt més pes que la nostra, diguéssim, amb molt més socis i sòcies, que estaven en una situació també pues, no còmoda. Aleshores, què ha passat? Que com ha tornat la possibilitat d'entrenar una miqueta més en hores més intempestives, doncs el rugby, pues, un altre cop, que se'n vagi sempre l'últim, i així els de futbol estan contents. Això és una mica el resum.
És a dir, que per entendre'ns el que demaneu és tenir un canvi horari fix, no?
No, bàsicament no demanem res més que ningú. Volem unes instal·lacions fixes, perquè no tenir unes instal·lacions fixes fa molt complicat el fet de tenir material, per exemple. Tenim 3 vegades més material que qualsevol club, aleshores necessitem 3 vegades més pressupost econòmic perquè necessitem entrenar en 3 llocs. Tot el material del rugby, necessitem escuts, percutors, pilotes, conos, tot això ha d'estar en 3 llocs. O si no, portar cada dia d'un lloc a l'altre el material. Aleshores, implica molta més capacitat de coordinació de l'equip, que això a vegades és molt complicat i tampoc has de demanar això als jugadors. I després també demanem horaris doncs que siguin compatibles amb una vida familiar i un entorn familiar, i no només amb... No som professionals, òbviament, ningú li agrada arribar a les 12 del matí, a les 12 de la nit a casa i a les 7 del matí aixecar-te i tornar a començar el dia. Fa molt complicat, perdem molta gent pel camí, molta gent es diu que sí, que s'ha interessat en el projecte, però després, clar, que aquests horaris doncs fan una mica la gent que no. Aleshores, perdem molta capacitat de ser autosuficients econòmicament perquè les fitxes dels jugadors i les quotes són una base molt important de la nostra economia. Aleshores, és tot una mica això.
És el que passa, per exemple, amb l'equip femení, que últimament havia fet un pas endavant, havia crescut també?
Clar, l'equip femení amb aquest horari ha fet un pas cap endavant impressionant, amb moltes jugadores molt joves de la Universitat Autònoma, amb un grup molt sòlid, i amb aquests horaris, òbviament, tirarem cap endavant, ho intentarem com sempre hem fet durant aquests 6-7 anys, però ja no és el mateix, ja no, aquesta motivació ja costa un altre cop arrencar, trenquen les ales un altre cop, i és un altre cop a lluitar. sortirem endavant, segur que sí, però ara és un altre cop un impediment més i això fa que el club no pugui créixer tant com si tinguéssim a l'Ajuntament al costat nostre i treballant d'una manera pues, bueno, molt més lògica que el que creiem que s'està fent en aquesta ciutat amb el rugbi i amb l'esport minoritari.
Acabo, Josu. Hi ha hagut contactes amb l'Ajuntament en els últims dies? Li heu traslladat alguna proposta? Hi ha previst alguna reunió? Sou optimistes o no hi ha hagut aquest contacte?
Doncs mira, el tema va ser un correu de tres línies dient que això, que tornàvem al mateix horari. Després d'això vam fer un correu dient, sisplau, que poguéssim entrar una miqueta abans. Ens van dir que no i que aquesta setmana faríem ens ficaríem en contacte per fer la instància que cada any fem. Hem fet durant 6 anys sempre la instància dins del termini de convocatòria, ho hem fet sempre i mai hem tingut cap resultat. Aleshores, esperem que aquest any, amb aquesta situació que estem fent, aquesta publicitat que estem fent, pues això, tiri cap endavant, però bueno, d'aquí una setmana parlarem un altre cop, esperem que l'Ajuntament faci alguna cosa perquè tot surti bé, però bueno, no sé si estem molt optimistes.
Doncs crec que ha quedat prou clar. Josu Quintana, director esportiu del Sabadell Rugby Club. Esquerri Casco, gràcies, una abraçada.
Esquerri Casco, adeu.
Hotel Suís. Entenem l'esport com tu.
De Bilbao, però déu-n'hi-do, amb el nivell de català que té el Josu. Canviem de tema del rugbi a l'handbol. El Creu Alta Sabadell handbol està d'enhorabona. L'equip creualtenc, que enguany tornava a una categoria estatal després de gairebé mig segle sense ser-hi, ha certificat la permanència a la primera nacional masculina quan encara resten 2 jornades per acabar la Lliga. Els arlequinats en tenien prou amb guanyar un dels 2 partits que afrontaven en els últims dies, dissabte a casa davant la Roca i ahir en el duel pendent a Sant Esteve de Palautordera per segellar l'objectiu. Tots dos enfrontaments, però, es van saldar amb derrota 29-36 contra els Roquerols, 31-25 ahir. Ara bé, també n'hi havia prou amb una desfeta de l'handbol Banyoles i aquesta sí que es va produir el mateix dissabte, assegurant així la continuïtat del Creu Alta Sabadell a la categoria. Felicitem per aquesta fita al capità de l'equip, Cesc Vallribera. Què tal? Bona tarda.
Hola, què tal? Bona tarda.
Llàstima que no ho aconseguíssiu amb un triomf, però al final la salvació a la butxaca.
Sí, exacte. Hauria sigut més maco aconseguir-ho amb una victòria, però tot i això, objectiu aconseguit.
I a més, premi merescut, Cesc, perquè més enllà del vostre rendiment que ha anat progressant clarament durant la temporada, es tracta de no estar entre els 2 pitjors equips i heu demostrat ser millors que el Banyoles i que el Palautordera, els 2 descendits.
Sí, exacte. Una mica l'objectiu en aquesta temporada era aquest, no? El tornar al Nacional, poder aconseguir la permanència i, sobretot, important, lluitar els partits que en el fons és el que hem fet.
Al principi no arribaven les victòries, a més, va ser un inici complicat. Heu tingut també tenacitat, capacitat de competir encara que no arribessin les victòries.
Sí, això és el que deia. És veritat que al ser una categoria nacional ens va costar adaptar-nos, sobretot al ritme intens durant els 60 minuts. En aquesta categoria pagues molt si tens minuts tontos i, bueno, i és una mica el que ens va passar sobretot al principi. De totes maneres, com dius tu, el bo és que hem competit gairebé tots els partits i hem pogut estar fins al final lluitant-los.
Des del principi deixàveu molt clar que l'objectiu era no arribar a Nacional i prou, sinó arribar per consolidar-vos-hi. I de moment la veritat és que el primer any ja l'heu aconseguit, aquesta fita de la permanència. Ara què?
Doncs com bé dius tu, ara és establir-nos a Nacional, mica en mica anar guanyant doncs, experiència, jugadors joves que mai havien jugat a Nacional i que per tant doncs, l'important és això, no? És anar agafant experiència i, bueno, i a la llarga doncs, poder anar mirant més amunt, però a curt, mig termini és afiançar-nos a la categoria.
Estem anant més enllà, evidentment, perquè la feina ja s'ha fet, és matemàtica la permanència, però encara us queden un parell de partits aquesta temporada, dissabte a casa davant del Sant Cugat i tanqueu la Lliga precisament a Banyoles. Ara intentar posar la cirereta al pastís, no? Ni que sigui per acabar amb un bon regust.
Sí, exacte. El bo d'aquests partits són que no t'hi juga res, perquè en aquest cas ni nosaltres, ni Sant Cugat, ni Banyoles, ara ja en juguem res, però de totes maneres sempre que surts de la pista vols guanyar i per tant, com dius tu, poder posar la fira dreta i si poden ser 4 puntets més, doncs millor que millor.
L'última, estava pensant jo ara, Banyoles, és que sobre esquí marcava el llindar, o sigui que sí. us heu lliurat d'un partit absolutament fratricida.
Sí, l'objectiu era arribar a l'última jornada, en aquest cas a Banyoles, sense haver-nos de jugar al descens, perquè sabem que allà és un camp complicat, s'afegeix a més que des de fa una jornada ja es pot entrar públic, i són d'aquells camps que amb el públic apreta molt, i per tant hauria sigut complicat.
Doncs aquest tràngol us l'estalvieu, serà un partit completament diferent ja amb la feina feta. Cesc Vallribera, capità del Creu Alta Sabadell, l'enhorabona per tot el vestidor, per aquesta feina ben feta i amb l'objectiu assolit. Una abraçada.
Gràcies a vosaltres pel seguiment fet durant la temporada.
Adeu.
L'esport té reserva feta a l'Hotel Suís.
Encara la primera nacional, per cert, l'Obert Gràcia va derrotar 36-35 d'un, per la mínima, com ens té acostumats, a la Salle Montcada, gràcies a haver sabut gestionar un petit avantatge als minuts finals. Recordem que els graciencs, igual que ara el Creu Alta Sabadell, ja estaven matemàticament salvats fa unes quantes jornades amb el canvi de dinàmica que va tenir l'equip quan va arribar el Cesc Borrell a la banqueta al març. L'objectiu al carrer Boccaccio és el d'intentar quedar el més amunt possible i amb el triomf l'Obert és 11 ara mateix a un punt dels montcadencs. Dissabte hi haurà 10 derbi a la pista del Terrassa. Remedem el programa amb la segona B de futbol sala en la que ha estat una jornada negra, nefasta pels interessos dels dos equips sabadellencs després del derbi de la setmana passada. Si fins ara dèiem que l'Escola Pia duia una trajectòria gairebé immaculada, impecable, en aquesta segona fase el cué del grup, el Manresa, es va encarregar de trencar-la saltant al carrer Garcilaso. Per 5-7 es van imposar els del Bages en un duel en el qual els escolapis van fer el més difícil, empatar un partit que perdien 1-4, però després no van poder culminar la feina i els punts van acabar volant. Carlos Povedano, jugador de l'equip, lamenta haver ensopegat contra un rival que fins aquesta jornada no havia guanyat des del canvi de fase.
Ningún rival, ni mucho menos, es flojo de nuestro grupo, pero a priori era el último clasificado, que ya casi no tenía casi ninguna opción de ni aspirar a la Copa del Rey ni playoff. Y bueno, pues nosotros creo que no salimos enchufados al partido y concedimos muchos errores que nos costaron goles, y en esta categoría si concedes mucho, pues te gana cualquiera, y más en este subgrupo de ascenso, cualquier equipo regalando te mete pues esos 7 goles.
Amb la derrota, la Pia cau de la zona playoff i se situa tercera amb 44 punts, però és una classificació fictícia perquè dos dels tres equips que venen just per darrere amb 42, Mataró i Bellsport, l'Hospitalet, encara han de recuperar el duel pendent que tenen entre ells i, segons el que succeís, podria canviar el panorama. Precisament, el conjunt riberenc va ser l'últim butxí de l'altre equip de la ciutat, que té 42 punts, el Club Natació Sabadell, que segueix en caiguda lliure i que ja té molt coll amunt optar a la classificació dels play-off. A l'Hospitalet els nedadors van perdre 4-2, pecant un dia més de falta d'encert de cara a porteria. Ni la tornada de Pepe Font a l'equip, un cop completa la sanció, va servir per posar-hi remei. Ho explica així el jugador Marc Elias.
Com a qualsevol equip que tingués el Pepe a les seves files, crec que la seva baixa doncs, seria una baixa molt important. Al final ens aporta moltíssimes coses en atac i crec que podien tenir l'excusa d'aquests dies de que també ell no teníem aquesta arma ofensiva, però bueno, crec que al final, crec que per generar ocasions no és el problema, sinó que és més un tema d'eficàcia que doncs no sé què ens passa, que veiem la porteria més petita aquesta segona fase i això fa doncs que estiguem com estiguem ara mateix.
A dues jornades per acabar la Lliga, una de les places que donen dret a classificar-se pels play-offs ja té propietari, el Calvià, el líder destacat, ara mateix al Sala 5 Martorell és el segon amb 3 punts més que la Pia i 5 més que el club. Demà dimecres, aquí a l'Hotel Suís, tindrem la tornada als entrenaments del centre d'esports. Buscarem ex del Sabadell i del Tenerife, la delicadíssima situació del Mercantil, que ja no depèn d'ell mateix per salvar-se en l'última jornada de la Lliga Nacional Juvenil, el Natació Sabadell de bàsquet, que ha perdut la segona plaça, mentre el bàsquet Pia s'ha classificat per la final de la Copa Federació, l'Amics del Pou complicant-se l'ascens a segona B de futbol sala, el Grups de Raona encarrilant la permanència i també el futbol sala Sabadell femení, que fa un cop sobre la taula i té a tocar el títol després que les Glòries Punxés i les Arlequines Crinades segueixin comptant tots els partits per victòria. Tot això demà a les dues aquí a l'Hotel Suís. Només em falta enviar-vos una abraçada enorme des del control de so del Roger Benet. Adéu, adéu!
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.